La veritat és que quan em vas trucar vaig dubtar durant com a mínim 2 segons, perquè no sóc historiador, no sóc biògraf, però de seguida em va venir a la memòria 2 anècdotes amb les que començaré, bueno, que demostren fins a quin punt, fins i tot pels que fèiem física i matemàtiques als anys 70 a la universitat, Eminéder era un personatge totalment desconegut, quan, ja ho avanço ara, és sense cap dubte un dels, ho dic en masculí, matemàtics i físics més importants del segle XX. No? Bueno, la primera anècdota va ser a segon de carrera. Teníem un professor molt excèntric que creava tanta atracció i tanta expectació el primer dia de classe que el primer dia de classe, en comptes de 80, érem 500, perquè venien tots els altres alumnes de la facultat, i de seguida vaig veure per què. No? Feia, primer va trigar com mitja hora més a arribar, la qual cosa augmenta més l'expectació. No? Va ser com va fer Fischer contra Spassky en el Campionat del Món, que va trigar mitja hora i el va destrossar l'altre només esperant, i quan va arribar l'altre ja estava psicològicament desfet. No? Pues, una gran expectació, sobretot perquè els altres alumnes ens havien dit que feia el primer dia de classe, que feia alguna cosa però no que. Bueno, al final arriba mitja hora i escriu a la pissarra, llàstima que no tenim una pissarra aquí. Tenim? Ah, doncs sí, millor, perquè jo penso que encara que sigui només estèticament, val la pena que presideixi aquesta xerrada, no? Ah, molt bé, perfecte. Sí, sí, molt bé. No, és que pissarres últimament no es troben enlloc, no? Va escriure la pissarra aquesta forma. La deixarem aquí perquè té molt a veure amb tot el que farem. Bueno, això matemàticament es llegeix diferencial de S igual a 0. 1, 2, 3, 4, 4 lletres. Però el que va ser impressionant és que aquest professor, Sancho, que va morir fa poc, va morir fa pocs mesos a Salamanca, va escriure això a la pissarra. Imagineu una aula en el que només hi caben 100 persones i hi havia com, no sé, 200 o 300 de persones. Es gira cap a nosaltres i diu: això és tota la sabidoria del món, aquí està tot el coneixement de la física, de la realitat i de la natura. Es gira d'esquena a la pissarra, llenja el guix i no sé si per casualitat o què va caure just dintre del caixó. Sí? Va fer així, no? Després vaig demanar si cada any l'encertava. I va marxar. Va marxar i tots ens vam quedar. Això què és, no? Bueno, va fer un show perquè 10 segons després treu el cap i diu: què, esteu impressionats? Bueno, fins a la propera classe. Bueno, em vaig quedar molt intrigat perquè matemàticament això vol dir que aquesta magnitud S, la variació d'aquesta magnitud és nul·la. És com dir S és constant. És dir, vol dir hi ha una funció S que és invariant en aquest món. Vaig trigar molts anys a veure, a adonar-me que qualsevol llei de la física es pot deduir de 2 maneres. Una, inductivament, a partir de quina és la disciplina concreta, com pot ser l'electromagnetisme, la mecànica, etc. I una altra és a partir d'aquesta equació. Només s'ha de trobar quina és la funció S en cada cas. És a dir, que és quelcom com 4 lletres d'on surt tot el coneixement, totes les lleis de la física. Bé, avui, encara avui en dia, això és un misteri, el perquè que hi ha a darrere d'aquesta llei. Com és possible? És com una llei de lleis. És a dir, totes les lleis, la segona llei de Newton, la relativitat, la física quàntica, la termodinàmica, tot es pot deduir d'aquestes 4 lletres. No? Bueno, amb ciència, comprendre vol dir buscar la mínima expressió del màxim compartit. És a dir, que d'alguna manera, durant tot el reste de la meva carrera, he estat pensant en Sancho. I bueno, vaig fer fins i tot, vaig escriure un llibre sencer sobre aquesta idea, perquè al llarg de la meva vida he parlat amb molts físics, aprofitant justament Cosmo Casa, quan convidava un Premi Nobel, i li demanava, hi ha alguna cosa darrere? Bueno, normalment la resposta, hi havia dos tipus de resposta. Una resposta era, no, això és un artefacte matemàtic, però no hi ha res de seriós darrere. I l'altra, potser sí, però no saben què és. És a dir, que la física, que encara avui estem intentant unificar disciplines que estan separades, aquest és el físic, sobretot, té una mena de monoteisme que volen reunir les diferents teories particulars amb una gran teoria general. Ja en l'època de Maxwell hi havia aquesta manera de veure el món dels físics, no? Perquè Maxwell, per exemple, va fer les equacions de l'electromagnetisme. L'electromagnetisme va reunir l'electricitat, el magnetisme i l'òptica, que eren com teories diferents que no tenien res a veure una amb l'altra. Què té a veure la llum amb un imà? Res a veure. I les equacions de Maxwell segurament és el tercer científic més important de tota la història de la ciència, les va reunir. Einstein, en el 1905, va reunir la mecànica, la termodinàmica i l'electrodinàmica de Maxwell, que ja era, com acabo de dir, una reunió de diferents disciplines, no? I la teoria molecular. És a dir, una altra vegada, l'any increïble d'Einstein és que també va unificar quatre coses. És a dir, els físics sempre estan buscant de reunificar teories. És com anar buscant a Déu, d'alguna manera, no? És curiós, perquè així com els físics, hi ha pocs creients dintre de la ciència, però els més creients són els físics, i els menys creients són els biòlegs, que estripen els ratolins i descobreixen el misteri massa d'hora, no? Però bueno, aquesta idea és un enigma avui en dia i ve d'una concepció, atenció, estètica de l'univers. Això té molta gràcia, no? Una de les grans idees de, per exemple, la teoria de la relativitat general, com parlarem ara, també es pot deduir no com va fer Einstein, sinó com va fer Hilbert, que com veurem va ser un dels mestres d'Eminéder. Estic parlant una mica de l'atmosfera amb la que va néixer el nostre personatge, no? Bueno, pues, comencem a avançar aquesta idea perquè d'alguna manera podem veure per què Einstein s'estimava tant Eminéder, per què Einstein i Eminéder estaven tan properes en la seva manera d'entendre el món. Einstein és, sense dubte, amb Newton, el físic que més ha arribat a la comprensió de la matèria, de la realitat del món. I molt sovint, molts filòsofs de la ciència, molts historiadors, molts científics, es demanen per què. Què tenia d'especial Einstein? Era un gran experimentador o un gran observador? Era un experimentador mediocre, no dolent, però no especialment bo. La pràctica li interessava, va inventar, per exemple, una nevera que no feia soroll i l'ala dels avions, és a dir, que moltes coses va inventar, però no era un experimentador hàbil. Matemàtic, pues, tenia dificultats matemàticament. Justament, Eminéder va ser una de les persones que, d'una manera indirecta, va ajudar molt a la teoria general de la relativitat, no? Llavors, què tenia Einstein? Si no era un gran matemàtic, no era un gran experimentador, no era un gran observador, era un gran... tenia una gran intuïció? No, perquè justament per fer la gran ciència, la intuïció a vegades és un problema. Entenem per intuïció allò que la nostra ment aprèn de l'experiència quotidiana, no? Per exemple, la física quàntica, la intuïció no fa més que nosa, perquè com no tenim experiments, no hi ha observadors quàntics, tot el que surt de la física quàntica és impossible d'intuir. De la realitat, la mateixa cosa. És a dir, que no era intuïtiu, al contrari, no era intuïtiu en el sentit experimental, sinó que era més aviat imaginatiu. Llavors, on està el secret? Bueno, jo estic convençut, això no s'ha dit mai, però era, sobretot, i això coincideix amb l'esperit d'Eminader, un sentit estètic, totalment estètic del món, que ve a dir que el món pot ser, el nostre coneixement pot ser erroni, el nostre coneixement pot ser provisional, el nostre coneixement pot ser subjectiu, però el que no pot ser el nostre coneixement és lleig, si parlem de la realitat. Però què entenem per bellesa? Bellesa en el sentit d'Einstein o en el sentit de la matemàtica que veurem ara. Bueno, doncs una idea de les dues paraules que més s'hi semblen són l'harmonia, que vol dir una certa repetició en l'espai, i el ritme, que és la mateixa cosa però en el temps. L'harmonia és com el ritme en el temps, el ritme és com l'harmonia en l'espai i l'harmonia és com el ritme en el temps. No? Què vol dir això? Vol dir que el secret del canvi està en el no canvi. Vol dir que les grans lleis de la natura, atenció, no poden dependre de qui les mira i com les mira. Ha de ser independent d'això. Bueno, en realitat, tant la teoria especial de la relativitat com la teoria general de relativitat venen d'una hipòtesi de treball d'Einstein que es diu la teoria de la realitat de Galileo no funciona amb l'electromagnetisme, és a dir, la idea de que si jo tinc un mòbil que es mou amb una velocitat de 20 km per hora i un altre en direcció contrària amb 40 km per hora, la realitat de Galileo diu que la velocitat mútua és de 60, es sumen, no? Bueno, les velocitats no es sumen quan parlem de l'electrodinàmica, quan parlem de l'òptica. Per tant, la realitat de Galileo és falsa, en general. És aproximadament veritat quan les coses van lentes, però si van ràpides no pot ser veritat. Va substituir la idea de la realitat per una altra idea, i és com s'han de sumar les velocitats perquè la física sigui invariant de l'observador, perquè la física no depengui de l'observador. Això ja té res que veure, ja té que veure amb aquesta equació. El que jo exigeixo a les lleis és que no depenguin de l'observador, ni del lloc on s'observa. Bueno, això vol dir que si una persona fa un experiment fa 15.000 anys, aquest experiment estarà sotmès a les mateixes lleis de la ciència que si fem l'experiment avui. I si es fa a Texas, el resultat de l'experiment és el mateix si es fa al Congo belga o a qualsevol altre lloc. És una idea d'harmonia. L'univers no pot dependre de quines són les particulars condicions de la ment que vol comprendre aquest món. Bueno, aquesta és la idea que Eminader va aplicar. I ara, abans de continuar, per explicar aquest sentit estètic, dir per què Eminader és important. Eminader és important, primer, ja ho he dit, és sense dubte, es pot dir tranquil·lament, com un dels matemàtics i físics més importants de la història. Com deia aquesta primera anècdota amb el Sancho, amb aquest professor Sancho, el més curiós és que dos anys després, quan ja estàvem fent quart de carrera, un dia el professor de mecànica, que recordo que es deia Alguer, un altre professor, va aplicar aquesta mateixa idea per demostrar un teorema que, sense dir quin era l'autor d'aquest teorema. Però va ser un teorema que no em va deixar dormir perquè tenia una gran bellesa interna, aquest teorema. Aquest teorema deia, ho diré en paraules poètiques, però és, si apliquem aquesta idea de que un sistema no pot dependre de com el miris, ni en quina direcció, ni en quin moment, ni a quin lloc, i imposes aquesta condició, resulta que el que surt, com a conseqüència necessària, són el que s'anomena els principis de conservació en física. És a dir, l'energia es conserva, el moment angular es conserva, el moment es conserva. Bueno, repeteixo, el que l'energia cinètica més la potencial sigui una constant és quelcom que sap tothom, no? Per exemple, he pujat fins aquí caminant, que ha estat ho noto químicament. El meu metabolisme ha hagut de transformar energia química en energia potencial, no? Ara, bé, la revenja serà quan baixi, que baixaré tranquil·lament amb l'energia guanyada. Però per què hem utilitzat l'energia, per què ens interessen en física les magnituds que es conserven? Bueno, perquè és la base de qualsevol experiment. Si jo vull conèixer una partícula, la manera que tinc de demanar la partícula i tu qui ets, és a dir, com ets, quina és la teva massa, quina és la teva càrrega, quin és el teu spin, quina és la teva característica, la manera d'entrevistar una partícula, naturalment no és fer-li una pregunta. Bueno, fer-li la pregunta significa enviar-li una altra partícula però de la qual jo conec tot. La seva massa, la seva càrrega, la seva energia, i miro el resultat de la col·lisió. Sabent la partícula que he enviat i el resultat de la interacció, jo sé amb quina partícula he xocat. Això sí que es pot fer, tot el que fa el CERN amb l'accelerador de partícules, en realitat és una màquina de fer preguntes a partícules invisibles. I això es fa perquè hi ha magnituds que es conserven. Bueno, doncs, la connexió, fixeu-vos si és important, entre una de les propietats més importants de la física, que és la conservació de les magnituds, no? Resulta que això es deu a què? Es deu a l'harmonia de l'univers. Es deu a aquesta hipòtesi estètica de que si agafo la descripció d'un sistema i li provoco una rotació o li provoco un canvi, en principi aquest sistema, la seva identitat no ha de canviar. Aquest és el teorema de Noether. Es diu de Noether, però el que va ser terrible és que vaig mirant el llibre, que també recordo quin és, és a dir, no tenen per què ocultar el pecat d'aquests llibres de text, Goldstein, Mechanics, Classical Mechanics, no posava que era de Noether. Parlava dels teoremes d'Euler, de Lagrange, de Newton. En canvi, aquest teorema no deia que era de Noether. No, deia un teorema de conservació de l'energia. Diu, però que és estrany, no? I vaig demanar al professor el dia següent, li vaig demanar, però aquest teorema de qui és? Com és que no diu de qui és? I se li va encendre la mirada i va dir, molt bé, demà portaré un article, l'article original de la persona que va fer això. És el teorema de Noether. Bueno, Noether, tothom va assumir que era un senyor, no? No, no, la gran sorpresa va ser que era una dona. Teorema de Noether era un nom que no era mencionat en els llibres de text. Bueno, per què no era mencionat en els llibres de text? És una cosa que encara avui no ho sé. En els llibres especialitzats en física teòrica sí que apareix el teorema de Noether, encara que no especifica que és una dona, no? És directament el teorema de Noether. És a dir, la primera cosa important de per què parlem avui de Noether és perquè avui en dia no es pot fer, bueno, ni la realitat general ni la teoria de partícules tindria sentit, ni la teoria de camps ni la teoria quàntica de camps sense aquests teoremes que va dir Noether. D'alguna manera senzilla diré que de la conservació en el temps, de l'harmonia en el temps, surt la conservació de l'energia, de conservar per una rotació surt la conservació del moment angular i quan està sumès a una translació surt la conservació de la quantitat de moviment. Cada propietat de la simetria, que és una primera dada de la bellesa de l'univers del món, està relacionada amb un gran principi de conservació. És a dir, que és un dels temes més profuns que hi ha amb la física. Deixa'm mostrar una imatge d'Eminader jove, i aquesta també és Eminader. No hi ha masses fotografies d'ella, des que parlem de la seva vida, això ja és amb la seva maduresa. També diré que és important per la gran escola que va crear. Avui es fan com un arbre genealògic científic, és a dir, quants deixebles, no de sang, sinó quants deixebles directes té un científic. I Eminader té 765 descendents directes intel·lectuals entre fills intel·lectuals, nets intel·lectuals, etc. No? És a dir, que va crear un abans i un després importantíssim. Aquest és el seu pare, que era un gran matemàtic, però que actualment és el pare de Eminader, encara que va ser molt important també com a matemàtic. No? Però aquesta és la idea. Hilbert, que és un dels grans matemàtics del segle, va ser un dels mestres d'Eminader, curiosament té una idea bastant diferent a aquesta que acabo d'explicar d'Eminader, perquè aquí ho posa ben clar, no? He who seeks for methods without having a definite problem in the mind seeks in the most part in vain. És a dir, per gran que sigui la teoria que busques, has d'estar pensant sempre en un problema concret. Bueno, Eminader estava a l'altra banda. Ella buscava teoremes inspirades per, ja dic, l'harmonia i l'estètica que devia tenir l'univers, com també Einstein. Ja parlarem de Hilbert, perquè Hilbert fins i tot va publicar la teoria de relativitat abans que Einstein. Einstein, en 1915, va anar a Göttingen, on ell era catedràtic, on Eminader va estar 17 anys donant classes sense cobrar i sense figurar. Això és bastant fort, és a dir, tots els seus alumnes van passar a ser catedràtics mentre ella va quedar en un racó, perquè estava, a més, després explícitament la van prohibir fins i tot, quan els nazis van arribar al poder en 1933, la van prohibir de donar classes, i fins i tot quin era el seu tarannà, que va donar classes clandestines, no només sense cobrar, sinó amb el risc de que la poguessin detindre i empresonar per ensenyar matemàtiques jueves als pobres alumnes aris. Els seus alumnes eren tan fidels, fins i tot sent alemanys en l'època després de la pujada de Hitler al poder, que donava classes clandestines a casa seva. Bé, ja va estudiar demanant permís perquè no hi havia... és un altre de per què hem de tenir una gran admiració, perquè no hi havia model abans. No? Avui en dia un dels nostres fills diu que jo vull ser punky o vull ser bohemi. Bueno, té models a les quals ens podem referir, no? Però Eminader no tenia cap model. Hi havia la Madame Châtelet, que parlarem del segle XVIII, que també era una dona impressionant de la noblesa francesa, que explicava Newton i traduïa Newton, però que era considerada pues, un home, un bitxo raro, no? De seguida parlarem d'això. Hi havia també Kovalevskaya a Rússia, però era una persona que era una bona docent, però que no va crear com Eminader res en matemàtica. És a dir, que va anar contracorrent absolutament amb tot. Un altre, per exemple, en què va anar contracorrent? Va ser dona en una societat d'una misogènia que no podeu ni imaginar. No? Avui ens escandalitza el Boko Haram, aquests que han segrestat les nenes, i pensem que són d'una bestialitat inimaginable. Bueno, nosaltres fa dos segles no estàvem massa lluny d'aquesta idea, el quan a com podia ser una dona. Això ho veurem de seguida també. Era jueva amb la societat que va inventar la paraula antisemita, perquè la paraula antisemita es va inventar en 1879, i bé... A més de ser dona, era jueva justament en aquesta societat. Era pacifista durant la Primera Guerra Mundial, quasi nada, no? I també era socialdemòcrata durant la República de Weimar, que era quan s'havia enfonsat totalment aquesta tendència política. És a dir, anava absolutament en contra de tot. Deixeu-me dir declaracions, algunes declaracions de persones de la seva època per donar una idea de quina era l'atmosfera respecte a la dona fa poc més de 100 anys. No? Abans de llegir això, una advertència. Hem de tenir en compte els esperits dels temps. No? Per exemple, si dic una frase com la següent, jo mai acceptaria un jutge negre. Qui va dir això? Bueno, ho va dir Abraham Lincoln, que va ser un dels grans lluitadors per l'alliberament. És a dir, que fins i tot, o Darwin, que va dir els indis de la Patagònia són la gent més repugnant i horripilant que he vist a la meva vida. Això ho va dir en una societat i ell era una persona liberal. No? És a dir, que encara tenint en compte el context, el que vull mostrar ara és quin era el context respecte de la dona amb l'ambient intel·lectual, no amb l'ambient rural o en l'ambient de la gent inculta. Començaré amb Kant. Això era una mica abans. Les cites estan en castellà. Kant diu: una mujer que se mete a discutir las complejidades de la mecánica, como la marquesa de Châtelet, és aquella que traduïa i explicava Newton, bien podría lucir una barba. Bueno, això recorda el Festival d'Eurovisió, és a dir, fins ara estem lluitant amb aquesta idea. La mujer no debería aprender geometria. No? Voltaire també es refereix a la marquesa de Châtelet. La marquesa de Châtelet es un gran hombre cuyo único defecto es haber nacido mujer, una mujer que traduce y explica a Newton. Nietzsche: tras las inquietudes intelectuales de una mujer siempre hay un problema de sexo. Increïble, no? Paul Moebius, que era un dels grans iniciadors de la psicoteràpia, amic d'en Freud, aquesta declaració que llegiré ara té galeta, no? Perquè això ja és segle XX. La mujer matemática lo es contra natura, en cierto sentido un hermafrodita. Las mujeres instruidas o artistas son el resultado de una degeneración. Solo por el camino de la anormalidad, a causa de su malsana metamorfosis, puede la mujer adquirir otros talentos que lo que les capacitan para ejercer de madre o de amante. Desgarrafós, no? Richard Fanon Kraft Ebing, un dels fundadors de la sexologia. Los homosexuales femeninos tienen una poderosa inclinación hacia las ciencias. Theodor von Bischoff, professor de medicina de la Universitat de München. Las adolescentes que... Aquesta és potser la més terrible de totes, perquè és un professor de medicina que diu això. Las adolescentes que incurren en el pernicioso hábito de estudio se arriesgan a una lesión profunda e irreversible en los ovarios. En fi, imagineu quina era l'atmosfera en la que Emmy Noether, que l'havien destinat a estudiar idiomes i a estudiar música i a ser professora de nens, va dir: no, jo vull ser matemàtica com el meu pare. I anava classe per classe, sense que la deixessin matricular, demanant al professor si ella podia assistir, i sempre va ser il·legal fins a poc abans d'aconseguir el que en Alemanya era privat docent, que era l'escalafó inferior i que només li va durar un any perquè després van arribar els nazis, justament. Bueno, además era d'una família jueva. Bueno, i aquí, bé, d'una banda hem d'explicar alguna cosa respecte del judaïsme en aquella època. No? Clar, van ser escombrats de qualsevol tasca docent o de recerca, fins i tot la idea de ciència jueva o matemàtica jueva. Fins i tot els grans científics pues, callaven, clar, per por o per el que sigui, però mirem la part positiva d'Emmy Noether. Emmy Noether era d'una família liberal, no massa creient, no massa, bueno, pràcticament gens religiosa, de cultura, això sí, jueva, Hi ha una cosa característica de les famílies jueves, ho parlàvem ara, no? I és la prioritat absoluta que hi ha al coneixement. Això potser ve de la persecució ancestral, no? Per què això? Home, per una cosa molt senzilla. El coneixement és l'únic que no et poden treure. T'ho poden treure tot, poden robar, poden treure les propietats, com va passar amb els jocs aquí durant la Inquisició i durant l'expulsió. Però el que no et poden treure mai és el teu coneixement. Per això, dintre les famílies jueves, el coneixement sempre ha estat molt valorat. No sé si heu pensat, per exemple, no sé si és massa broma o no, potser no és massa broma, no? I és que els intèrpretes musicals jueus gairebé tots toquen el violí, no el piano. I això és perquè si has de sortir corrents és molt més fàcil emportar-se el violí que emportar-se el piano, naturalment. Molt bé. Va tenir, com dic, una altra idea important és que no va tenir en absolut cap model, cap referència, i per això va crear un abans i un després increïble, una diferència molt gran entre una cosa i l'altra. Ara voldria entrar una mica més en l'aspecte científic, no? A veure com està això. Aquí. Bueno, aquest el coneixeu, Albert Einstein, va ser... Bueno, al final acabaré la conferència llegint la necrològica que va escriure Albert Einstein al New York Times en l'any 35, quan va morir, perquè la pobra va emigrar als Estats Units quan ja era impossible quedar-se en Alemanya, i allà va ser professora d'un centre femení, tampoc, però només va ser apreciada entre un nucli molt, molt petit de científics, però quins científics, no? Einstein, Hilbert, etc. Aquí teniu a Albert Einstein en l'època de la seva maduresa, aquí el teniu amb Gödel. Ja era, Gödel és un altre matemàtic que també va apreciar moltíssim a Emmy Noether. Per mi segurament Gödel és el matemàtic més important de tota la història de la matemàtica, perquè va fer un teorema que té 171 pàgines per la demostració del teorema, i és el teorema que més influència han tingut fora de la matemàtica. Té unes conseqüències filosòfiques increïbles. I també està basat en aquesta idea estètica d'Einstein i d'Emmy Noether. La idea del teorema de Gödel és que en cap sistema que es pugui axiomatitzar es pot demostrar tot. És a dir, dintre de qualsevol tema hi han veritats que per demostrar-les has de sortir d'aquest tema, d'aquesta axiomàtica. Això acaba amb el somni de Bertrand Russell, de Whitehead, de que es podria fer un coneixement global que englobi tot, com ara estem fent encara els físics amb la teoria de les supercordes, no? Per cert, amb metatemes que han fet 30 anys ara, el proper llibre ja parla d'una crítica a la teoria del supertodo, perquè justament és contradictòria amb el teorema de Gödel. Gödel i Einstein van, encara que Gödel era 20 anys més jove, van coincidir a Princeton, van coincidir una mica amb l'exili també d'Emmy Noether. Tots dos s'estimaven moltíssim i admiraven moltíssim Emmy Noether, i té molta gràcia, per exemple, el regal d'aniversari que li va fer Gödel a Einstein i que Emmy Noether menciona també, i és quan Einstein, en un dels aniversaris d'Einstein, Gödel va trobar una solució de l'equació d'Einstein que va una mica en el sentit de que és possible, atenció, escapar-se cap al futur i arribar al present venint del passat. Això és realment més antiintuitiu impossible, no? En canvi, bueno, hi ha artistes com Escher, que té aquell gravat d'aquests monjos que baixen i no deixen de baixar, i es creuen amb monjos que pugen i no deixen de pujar, que distorsiona la realitat per veure això, no? Bueno, això són idees que no venen d'un problema concret, com deia Hilbert, sinó que venen de pensar la natura d'una manera estètica i filosòfica. No? Molt bé, aquí està la base del teorema de Noether. Poso això aquí només com referència estètica, però m'agradaria explicar-ho, encara que sigui només en paraules, quin és el sentit i la profunditat d'aquest teorema. L és una funció que des de l'època de Newton, poc després, des del segle XVIII, és la identitat de qualsevol sistema mecànic en particular i de qualsevol sistema físic en general. És una funció de Q, Q són les posicions, i Q punt són les velocitats i T és el temps. És a dir, qualsevol sistema, ja sigui una galàxia o una carambola de boles de billar, té una funció lagrangiana que és com el DNI, el carnet d'identitat d'un sistema mecànic. Bé, el que va fer Emmy Noether va ser: suposem que canvio la identitat d'un sistema per una rotació, per una traslació, o per una traslació en l'espai o una traslació en el temps. És a dir, provoco un canvi i exigeixo el no canvi. Està realment, tota la profunditat de la idea està aquí. És a dir, si ell és la identitat d'un sistema físic, ell és la identitat d'un sistema físic, i jo per estètica de l'univers vull que aquesta identitat es mantingui constant, independentment de si jo agafo l'espai, el traslado, me'n vaig de Barcelona a Moscou, el giro, en comptes de mirar cap a Madrid, miro cap a Andorra, o en comptes de fer-ho avui, ho faig fa 4 segles, la identitat d'aquest sistema no ha de canviar. És a dir, provoco un canvi en l'espai i el temps i exigeixo que el sistema no canviï. Què puc obtenir en conseqüència? Bé, i la conseqüència, com he dit abans, és de la simetria del temps, és la conservació de l'energia, de la traslació és la conservació de la quantitat de moviment i de la conservació i de la rotació, és a dir, l'univers és isòtrop, és igual mirar en una direcció que en una altra, surt la conservació del moment angular. Aquí està empaquetat els dos teoremes de Noether que van ser tan importants després en la física i la matemàtica. Com veieu, diferencial del igual a zero és la idea de Emmy Noether, diferencial d'S igual a zero és aquesta idea que té que veure, és a dir, L i S són dues coses diferents, no? S és el que s'anomena l'acció i L és la identitat del sistema. Tant si és mecànic com si és electromagnètic com és qualsevol cosa. Bueno, hem de dir que Hilbert, Einstein i Noether van coincidir feliçment amb una comprensió del món i van aprofundir. Bueno, Einstein, per exemple, com he dit abans, quan va fer la conferència a Göttingen, que estava Emmy Noether i estava Weil i estava Hilbert sentats en la primera fila, no havia acabat del tot, era el 1915, la teoria de la relativitat, però totes les idees estaven clares, però les equacions no les havia trobat, perquè ho estava fent de la manera inductiva, pedestre. Hilbert, que era una bèstia matemàtica, va dir: i si aplico la teoria del diferencial d'S igual a zero? Emmy Noether també estava asseguda allà. És a dir, va ser un moment de la història, aquest dia de la conferència d'Einstein en Göttingen, amb tots asseguts allà, que bueno, jo donaria un braç per poder estar una estoneta allà mirant què és el que es mastegaven allà, no? Bé, bueno, Hilbert, atenció, va deduir simultàniament amb l'Einstein, amb les dues setmanes següents, les dues van arribar a les equacions. Però Hilbert ho va publicar fins i tot abans, és a dir, una cosa que no se sap, que la teoria general la va publicar abans Hilbert, passa que amb les idees de l'Einstein i dues setmanes abans que Einstein ho fes de la manera pedestre, no? amb Emmy Noether asseguda allà pensant en la mateixa idea de la simetria. És a dir, Emmy Noether és, d'una banda, aquesta és l'aplicació a la física, però és que, a més d'això, Emmy Noether va revolucionar l'àlgebra amb matemàtiques i, d'alguna manera, es pot dir, com he dit al principi, que el que és increïble és que quan jo vaig estudiar als anys 70 no es parlava encara d'Emmy Noether. Tu has dit a la introducció que n'havies sentit parlar mal d'Emmy Noether. Com veus, estàs disculpada, perquè hi ha molts físics actuals i molts matemàtics actuals que o bé no saben qui és Emmy Noether o bé creuen que Noether és, que Emmy és Emilio o que és un... o que, és una, que no és una dona. No? Molt bé, ara vull explicar, per arrodonir això, que aquesta admiració que tinc per aquesta dona l'he practicat, tinc proves. I la prova està, la mostraré ara, això només ho ensenyo per estètica, no, espero que ho compreneu, però no sé, quan un físic arriba a veure, aquesta és l'equació de la realitat general d'Einstein, que està deduïda amb aquesta idea de simetria del món. No? Jo la vaig posar a la porta del Museu de la Ciència, és una de les equacions que estan a l'entrada del Museu de la Ciència, només per donar una idea estètica, no? Però quan arribes a la comprensió d'aquesta equació, realment és difícil evitar que et surti alguna llàgrima. No? Bé, aquí està la idea. Resulta que fa 2 anys em van demanar de fer el Museu Arquímedes a Siracusa, a Sicília. Com sabeu, Arquímedes era grec, però vivia en una colònia grega a Sicília. Per mi va ser un descobriment... Arquímedes, perquè per un físic Arquímedes és el de la hidrostàtica, no? El de qualsevol cos que està dintre d'un fluid, doncs experimenta una força cap amunt que és igual al pes del volum del líquid que ha desallotjat. Però la meva impressió, quan vaig estudiar la biografia d'en Arquímedes, per fer el Museu d'Arquímedes a casa seva, que per cert... és un pur romanticisme científic del principi al final. No? Des de l'Eureka, que va inventar ell, que és aquest goig intel·lectual que cau quan passes de no comprendre a comprendre, no sé si sabeu l'anècdota, no? d'Arquímedes que estava prenent un bany pensant en l'encàrrec que l'havia fet el rei de Siracusa, que era comprovar si la corona d'or que havia encarregat a un orfebre, no l'havia timat i tot l'or estava a la corona. Llavors havia de calcular la densitat de la corona i va encarregar al savi del planeta, que en aquest moment era Arquímedes, que calculés la densitat de la corona. Clar, densitat és massa dividit per volum. Massa és fàcil pesar-ho, però el volum, si és un cilindre, és base per altura, si és un cub, és al costat del cub, però... una corona irregular, com calculem el volum? I mentre estava banyant va veure l'aigua que havia sortit de la banyera quan ell va entrar i va dir, aquesta és l'aigua que té el meu volum. I va començar a gritar eureka, eureka, sense adonar-se que, no s'havia jugat i no s'havia vestit i encara es recorda, no, és una exageració, però saltant per Siracusa dient ja lo tengo, no? Però resulta que Arquímedes és el matemàtic més important de la història, fins i tot tenint en compte Goethe. Arquímedes va intuir absolutament tot. Va intuir els números reals. Va calcular el número pi amb 100 dígits abans de conèixer el número 0, amb una fusteta i sorra. La Bíblia, que va ser després d'Arquímedes, encara parla de que per calcular la proporció entre el perímetre i el diàmetre d'una circunferència multipliquen per 3. Ja està bé, 3, no? Bueno, Arquímedes va calcular 3,1495 fins a 100. Bueno, això ho va fer, és a dir, es va adonar que no era un número racional dos segles abans de l'era cristiana. Va intuir la combinatòria, va intuir la teoria dels grans números, va intuir el càlcul infinitesimal abans que Newton i abans que Leibniz, va intuir el càlcul integral. Bueno, avui, en la medalla Fields, que és la medalla que donen els grans matemàtics, està la cara d'Arquímedes. No? Bueno, i el gran problema, quan vaig acabar el museu, és què posem a l'entrada. Bueno, i la idea, em vaig inspirar amb aquell quadre famós de Rafael, no? De l'Acadèmia, en què estan tots els filòsofs de tots els temps allà. No? Bueno, aquí vaig fer aquest croquis en el que està Arquímedes, convidant a què? A tots els matemàtics de la posteritat que d'alguna manera havien utilitzat les intuïcions d'Arquímedes per desenvolupar diferents camps de la matemàtica, la lògica, el càlcul, l'àlgebra, la topologia, etc. Bueno, vaig fer aquest esquema i també vaig donar informació sobre els personatges que hi havien de ser. Com veieu aquí, no va faltar Eminent. És a dir, vaig triar aquests personatges de la física i la matemàtica com les ments més influents en el coneixement de tota la història. Bueno, aquí l'únic que està viu és Wiles, que està aquí, que és el que va resoldre el teorema de Fermat fa uns anys. Però bueno, ja mireu, aquí està Gödel, de jove, està el meu amic Benoit Mandelbrot, l'inventor dels fractals, està Riemann, Leibniz, bueno, estan tots aquí, i una dona, Eminent. No? Bueno, fins i tot els vaig situar, i aquest és el primer esbós del quadre, i aquí teniu el quadre que trobareu si aneu al Museu d'Arquímedes de Siracusa. Com veieu, Eminent, que mai s'ha dit qui era en els llibres de text de la carrera de física o de matemàtiques, que encara avui molts físics i molts matemàtics no saben qui és, que va ser feliç sempre, perquè tot i estant en contra de tot, perquè, ja dic, estava en contra, bueno, semblava que buscava sempre el contracorrent i no la buscava, és que senzillament ell era íntegre com era. No? Bueno, està entre aquests personatges. Eminent està al nivell de Galileo, d'Einstein, de Gödel, de Riemann, Weierstrass, Fermat, Mandelbrot. És una prova de la meva petita col·laboració a restituir a Eminent el seu punt. I deixeu-me acabar llegint la breu necrològica que va escriure Einstein, i és curiós que ni tan sols amb Einstein, que sempre tothom fa cas de les opinions d'Einstein, pues, malgrat això, tampoc va servir per fer d'Eminent una persona coneguda per les seves conquestes intel·lectuals. No? Bé, la necrològica breu d'Einstein en el New York Times, el 5 de maig de 1935, dues setmanes després de la mort d'Eminent, que va ser terrible perquè va morir als 50 pocs anys, 53 anys, per complicacions d'una intervenció quirúrgica, quan ja estava als Estats Units i quan començava realment a viure amb un equip de recerca i amb un equip docent important. També està en castellà, diu: bajo los esfuerzos dirigidos a la obtención de bienes materiales y hace con demasiada frecuencia la ilusión de que este propósito es el más importante y deseable que cabe alcanzar. Por fortuna, existe una minoría de personas que descubren desde una edad muy temprana que la más hermosa y satisfactoria experiencia al alcance del ser humano no deriva de las apariencias, sino que se encuentra íntimamente ligada al desarrollo de sus propios sentimientos, de su trabajo y de su inteligencia. Los verdaderos artistas y científicos y pensadores han sido siempre pensadores de esta especie. Por anónimamente que hayan discurrido sus vidas, los frutos de sus esfuerzos son la contribución más valiosa que cada generación puede entregar a la siguiente. Bueno, yo pienso que eso está encara molt de moda perquè estem veient vivint en aquest moment un moment de mediocritat nacional, europea, internacional, i jo crec que és, podem aprofitar aquest cas per dir que en el món hi ha dos tipus de persones, no sé si estareu d'acord amb mi, i són, no parlo d'intel·ligents o no intel·ligents, ni de més erudició o menys erudició, però aquests dos tipus de persones són els que van a favor dels projectes i dels que van a favor d'ells mateixos. I resulta que tots els projectes importants, com un projecte científic, fins i tot com un gran museu o una gran institució, comencen, arrenquen i tenen èxit perquè estan portats per gent que va a favor del projecte. Però tots, sense excepció, acaben enfonsant-se perquè acaben a poc a poc sent dominats per les persones que van a favor d'ells mateixos. Però no hi ha excepcions. És a dir, agafeu el Deutsches Museum, qualsevol societat del Renaixement, és a dir, quan les persones que realment són com d'aquesta raça, d'aquesta fusta que diu Einstein, no? Que com va ser Emmy Noether, com va ser el propi Einstein, són els que porten els projectes endavant, bueno, a poc a poc, mentre ells van fent la seva feina, hi ha la mediocritat, que la mediocritat és pitjor que ser dolent. La mediocritat és... Jo crec que els mediocres saben que ho són i han decidit que són mediocres. No? Van desplaçant els creadors que no estan per lluitar per aquestes coses fins que els deixen fora. No? Bueno, Emmy Noether és un gran exemple perquè tota la seva vida va lluitar... Bueno, imagina't, si nosaltres estem indignats amb la corrupció diària que tenim aquí i qualsevol cosa, imagineu a l'època d'Emmy Noether, no? A la República de Weimar entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, amb l'antisemitisme, amb la misogènia que hi havia, sempre amb un gran somriu, sí, vale, vale, però anar fent bons projectes, grans projectes de recerca i portant-se els alumnes en què sigui a casa, amagant-los i sense curar. Jo penso que és un gran exemple. Molt bé, si teniu preguntes o inquietuds, pues, encantat.
Jo tinc una pregunta per les matemàtiques.
Bueno.
I em sap greu perquè és per a tots una pregunta doncs, de més profunditat que li agradaria a vostè. A mi, que de mi és la filosofia. Aleshores, ha dit una frase al principi, diu, el secret del canvi està en el meu canvi. I
sí. Sí, per exemple...
Si no, no hi ha canvi.
No. Tot canvia. El més cert d'aquest món és que el món és incert. Això són paraules de l'Einstein. Però, per exemple, fins i tot a la definició d'art, què és l'art? No? Hi ha hagut dues línies per definir què és l'art. Un és la de, per exemple, Hegel, Adorno, que el que feien és buscar com canvia l'art. I buscaven la definició de l'art amb la manera que té l'art de canviar. I Gadamer, per exemple, va triar la idea oposada, que és, bueno, jo vull saber quina és l'essència de l'art, allò de l'art que no canvia. I és més científica la idea d'en Gadamer, no? Jo crec, bueno, amb l'últim llibre que he fet, he trobat, he buscat una definició d'art seguint aquesta idea filosòfica. Però atenció, no s'ha de confondre això amb el que és una tradició, perquè una tradició és un no canvi imposat i molt sovint un no canvi inventat. No? La tradició no és argument absolutament per res. Per res. Quan una cosa té la tradició com únic argument, vol dir que aquesta cosa ja s'ha mort, no? Com els braus a Catalunya. No? És a dir, ja no és el canvi. Per exemple, aquesta idea del diferencial és igual a zero és la diferència que hi ha entre una bona costum i una tradició. La bona costum es manté perquè segueix sent bona. Una paella no és una tradició, és una bona costum. No? Ens agrada... Fem paelles perquè la paella és una gran idea, no? I ens agrada la paella. Però una cerimònia, per exemple, que s'inventa per la glòria d'una identificació col·lectiva, això és una cosa inventada i forçada. No? Bueno, aquest és un no canvi que no pertany a l'essència de les coses. No? Llavors, és una idea filosòfica profunda aquesta, que sí, que hi ha molts filòsofs que, com, bueno, el cas de Gadamer, Adorno, però com deies tu també, amb els grecs també trobes aquesta diferència. Però la física està claríssim, que sempre que busques qualsevol llei ve d'aquesta idea. I aquesta idea vol dir que l'essència del sistema, és a dir, almenys el que menys pots demanar una llei és que la llei sigui el més estable possible. Això és com demanar estabilitat a la llei. La llei regula el canvi, però ella mateixa no canvia. És una molt bona pregunta, no? Però fixa't com la filosofia i la ciència arriba un moment que arriben a una convergència notable, no? I, en general, diferent a les creences, perquè, clar, per exemple, el que Hegel parlava del Zeitgeist, no? L'esperit dels temps. L'esperit dels temps va canviant, no? Va canviant contínuament. Però el que és interessant és mirar, per exemple, què de la condició humana persisteix, si és que hi ha alguna cosa, no? Però bueno, fins ara jo crec que ha canviat tot i sempre que volem... Jo crec que la tradició és un congelat de costum i el fundamentalisme és una ultracongelació d'una tradició, no? És que ja quan ja no hi ha cap interpretació. Perdó, volies dir-me. Clar, clar.
Aleshores, quantes vegades penso a priori que acceptem una llei perquè crec que avança en el funcionament d'aquesta llei?
Però és la diferència... Sí, però les lleis tenen rango, no? Per exemple, les lleis que es voten al Parlament canvien més ràpidament que la Carta Magna, que és cada més temps, no? En realitat, això seria no és una llei, sinó un principi. És un principi que, però ni tan sols els principis són eterns en ciència. No? En ciència les coses són mentre no hi ha... justament el principi dialèctic vol dir que el que és important és el concepte de paradoxa. Si hi ha una paradoxa de contradicció és el que la ciència no accepta. Si jo veig una cosa que és incompatible amb el que jo crec, o canvio la manera de creure, o canvio la manera de mirar, però no puc continuar amb una incoherència. I si el que jo veig resulta que no tinc creença, llavors busco una creença. I si jo tinc una creença i no la veig, busco una observació. Això sí que és part del mètode científic, no? Sí, sí. Però justament el principi dialèctic que només existeix en ciència... En religió no existeix. Qualsevol veritat religiosa és compatible amb el que passa a la realitat. Per tant, la realitat mai pot negar una veritat, una experiència mística, per exemple. No? Una experiència mística no es pot fer ciència, perquè no pots observar. La pots percebre, l'experiència mística, però no la pots observar. No? Bueno, depèn de com... Sí, això sempre és veritat. Bueno, ahir estàvem llegint justament com veu el temps les creences en general i la ciència en particular. No? Clar, quan una persona... Els nostres avantpassats, que no tenien ciència, tot el que podien fer és seure a reflexionar sobre el temps, sobre aquestes preguntes de fàbrica, que jo penso que són falses preguntes. Per mi una falsa pregunta és quan ni tan sols pots imaginar una resposta. No? És a dir, que la contradicció ja la té la pregunta. No? Bueno, per això tots els mites, que a més s'hi semblen molt, d'on ve tot el que veiem, etc., pots fer diferents escales de temps, no? El meu dia de cada dia, etc. Però bueno, la ciència ha anat avançant i ha anat fent recular l'origen dels temps fins a... Bueno, la teoria actual del Big Bang té una escala de temps de 13.700 milions d'anys. Nostre planeta, no? El nostre planeta té una escala de temps, ha viscut durant 3.700 milions d'anys i estem a la meitat. Encara es queda combustible per 3.000 i pico milions de milions d'anys. Però arribarà un moment que totes les estrelles acabaran malament i tot l'univers, segons la teoria actual, quedarà fred. No? És a dir, que fins i tot hi ha una escala de temps que cap enrere i cap endavant que la ciència de moment no ha arribat. Però déu-n'hi-do el que ha progressat respecte en els últims 200 anys. No? Sabem el que ha passat fins fraccions de segons després de l'explosió inicial. I què va passar abans és una falsa pregunta, perquè la paraula abans no es pot posar abans de que comenci el temps, abans és una partícula temporal. No? No són ganes dels físics de rebutjar la pregunta, és que no hi ha pregunta. No? En fi, per cert que el mateix problema tenen els teòlegs, perquè una pregunta... L'altre dia vaig descol·locar un teòleg, però jo mateix el vaig ajudar a sortir. I és que jo vaig dir, bueno, si Déu és etern i va crear el món, què va fer durant la primera semieternitat? És inquietant, no? Però bueno, després he dit, tranquil, que això és el mateix problema que el Big Bang. No hi ha. No és una autèntica pregunta. Això suposa que Déu i nosaltres tenim el mateix rellotge, no? En fi. Bueno, no era una persona... primer, no es podia queixar públicament perquè sin tallar el cap, fins i tot els propis... És que els propis professors universitaris la veien com una dona barbuda, no? Era antiestètic. És que justament aquest tio d'Eurovisió amb barba, o aquesta dona, ha rebufat aquesta idea, no? Era una persona, era una cosa desagradable. Bueno, xocant almenys, no? Però ella estava molt convençuda sempre de les seves idees i el que sí té molt valor és que els seus alumnes, fins i tot quan eren alemanys en l'època hitleriana o quan després els seus alumnes amb uns Estats Units que justament eren el producte de la immigració de tots els punts del planeta que volien col·laborar també amb un projecte nou, sempre es va mantenir molt fidel a ella mateixa. No? I el seu grup d'alumnes propaga també les seves idees i la seva preocupació és no fer una mena de secta en això. No? Era una persona amb sentit de l'humor, la qual cosa és molt important. Perquè quan una persona no somriu vol dir que ja no té autocrítica. No? Si no rius, els feixistes no riuen. No? Quan una persona no somriu ja té un problema perquè vol dir que no, és incapaç de riure d'ell mateix. No? Fa uns anys en el País Basc vaig entrar a una taverna que hi havia més de 100 persones que estaven xerrant i amb una copa de vi a la mà i no hi havia un sol somriu. Ui, em sembla que m'he equivocat de lloc, aquí és una cosa rara. No? L'humor científic, que tenen tots els científics, és un humor d'autocrítica, és per desdramatitzar. És a dir, un cop has fet una llei, per important que sigui, li treus el blindatge contra la crítica. I ella és una de les coses que més va transmetre als seus alumnes. No? Va tenir alguns alumnes, sobretot dos d'ells, que al seu torn van tenir molts alumnes. Quan parlo de descendents directes, és a dir, que van acabar projectes iniciats per ella. Quan ella era estudiant, Hilbert la va cridar i la va tenir sense sou durant anys allà, justament per la seva capacitat d'iniciar projectes. No? Hi ha molts científics que no són capaços de dirigir una tesi doctoral. No? Ella era com un volcà d'idees que donava idees a un lloc i a un altre. No? Una gran generositat en tots els aspectes. I per tant, ella es prenia això com una... Bueno, tampoc d'una manera compassiva, sinó és part de la maldat que hi ha en el món i que m'ha tocat, i m'ha tocat molt, però bueno, és que li va tocar massa, potser, no? Tot li va tocar amb ella. En fi, i quan avui veiem el que estem veient amb les creences, com el, us diu, el Boko Haram, bueno, que són capaços de segrestar nenes perquè no estudien, bueno, és que és una cosa que ens sembla realment monstruós, no? Bueno, quan veus això, fa 200 anys no estaven tan lluny. No? Era per això que, afortunadament, jo crec que hi ha un progrés moral i que les coses, afortunadament, canvien. Però canvien gràcies a persones com ella. No? Gràcies a persones com ella que creuen que les coses són així i actuen coherentment amb això i que no es venen mai a res. No? Però fixa't, quan ella donava classes, tothom sabia que era ella, perquè els que anaven a classe la veien amb ella. Però amb el programa universitari, tant a Erlangen com a Göttingen, ella no apareixia. Ella apareixia com si digués, bueno, avui vinc a substituir el professor Hilbert. I quan ella anava a classe, no estava matriculada tampoc. Ella demanava al professor si tenia algun inconvenient que ella assistís com a gent. Ara, quan va començar a publicar, bueno, hi ha una sort, i és que els papers científics es publiquen amb la inicial del nom i el cognom. No apareix el nom, no? És, jo què sé, P. Balzac, o, ningú sap si P és Pepa o Pepe. Sí, sí. I per tant, això és una gran cosa. És a dir, com els papers no hi ha una exigència presencial, ni es demana... el currículum de les persones, només val el valor científic del que has fet, amb això no va tenir problemes, no? Al contrari, va publicar en les revistes més importants sense cap problema. I amb l'admiració, ja dic, sobretot dels grans, i amb l'enveja, com sempre, dels petits. No? Sí, sí. Però els grans estaven, la buscaven, no? I la cridaven, sí, sí. Biografia? No. Hi ha una dona, a veure si tinc el nom, hi ha una professora, em sembla que és a Israel, espera, aquesta potser hagi escrit com a mínim articles, no? Mina Teicher. Teicher s'escriu T-E-I-C-H-E-R, Mina Teicher. És una professora de matemàtiques de la Universitat Hebrea de Jerusalem, em sembla, no? I ella, com a mínim, ha escrit articles sobre ella. I deu existir a aquestes alçades, suposo, algun llibre. Jo no l'he vist. Hi ha, sí, collected papers, això que es fa... amb la vida d'un gran científic després és col·leccionar les seves obres més importants, però de la seva biografia hi ha poc. Hi ha poc. Clar, va viure el 90% de la seva vida en una societat hostil i dos anys en una societat que tot just estava despertant. No? Però bueno, ja sabeu qui és Emmy Noether. Digues, digues. Endavant. Sí, Madame Curie no l'he mencionat, però per descomptat és un gran exemple. És un gran exemple. Ella no va tenir tants problemes perquè va passar de Polònia a França, que França ja era un país molt... Joliot Curie era jueu, no? No sé, no crec que no. Sí? Marie Curie? No, penso que no. Es va casar amb un francès, Joliot Curie.
Sí, per això,
no jueu. No jueu, no. No jueu, no, no. Bueno, no, exacte, no era jueva, no estava en una societat tan misògena. París era una ciutat bastant més oberta i era també un bitxo raro, és a dir, la gent mirava com... és la més masculina de los científicos. Però bueno, no va patir tant. I la seva filla també va ser una gran científica. Sí. Bueno, efectivament, en aquest moment el gran problema que tenim a física teòrica és que les dues grans físiques modernes, com és la física quàntica i la teoria de la gravitació, no només no són compatibles, sinó que són incompatibles. Són fins i tot contradictòries. I com dius tu, pots obviar aquest problema excepte quan les coses són petites i intensament gravitadores alhora. I això succeeix, com has dit, quan més a prop estàs del Big Bang, més important és això. Hi ha dos rons. Una és la que has dit tu, és l'arrel comú, és el resultat. Tot el que veiem té la mateixa arrel, segons la teoria del Big Bang. Hi ha moltes altres coses que sembla que venen d'un sol origen, no? Com és la vida, també té un origen comú. O l'alfabet, que també té origen comú. No té per què ser així, però en el cas... tenim una història comú. Si tenim una història comú, vol dir que la idea de buscar què hi ha de comú entre coses diferents no és tan absurda, perquè venim de la mateixa història. No? Això d'una banda. I d'altra banda, està la idea estètica que he comentat. I és que no hi pot haver una física per una situació i per una altra situació o una altra física. És a dir, abans de Maxwell, la llum i la termodinàmica no, eren dos, com, és com si fos física i biologia, no tenen cap punt de connexió. Una cosa és com la teoria de Fermat de la llum, no? Angle d'incidència igual a angle de reflexió, què té que veure això amb el camp magnètic que crea un imà? Ningú, cap relació. Fins que trobem una teoria més general que té les dues com un cas particular. No? Bueno, pues la idea és que la gravitació i la quàntica no poden ser dos bolets independents, sinó que han de ser el cas particular d'una teoria més gran. I tota la teoria de les supercordes ve d'aquí. Ara, el Hawkins, que s'acaba de jubilar, el seu successor és Green, que és una persona de les supercordes. Però jo crec que és massa complicat perquè sigui veritat. És a dir, les matemàtiques... Estan fent molta matemàtica nova, la qual cosa està molt bé, però jo crec que... Bueno, són molts crítics de les supercordes. Ja veurem com acaba. Però el que és segur és que qualsevol físic d'aquest món està interessat en la unificació. Quan Einstein va morir, hi havia quatre forces, no? La electromagnètica, la gravitatòria, la dèbil i la forta, que estaven separades. Sheldon Glashow i els seus companys ja van unificar dos d'elles. I Einstein va morir a l'hospital buscant la fórmula. Jo he vist el quadern de l'Einstein de l'hospital de 1955, que encara estava agonitzant i buscant encara unificar els camps unitaris. No? És a dir, com veus, és una...
Gracias.